Al matí, amb Raquel García.
El Club de les Meravelles.
Benvinguts i benvingudes a totes les lletraferides. Avui arrenquem una nova edició del Club de les Meravelles i la veritat és que és un plaer veure l'estudi ple de llibres i de petits lectors. Però si parlem del Club de les Meravelles vol dir que hem de donar ja la benvinguda a l'ànima d'aquesta secció. Bon dia, Anna Fiter.
Bon dia, Raquel.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Home, ha estat un cap de setmana molt intens per tu, no?
Explica'ns, va. Clar, és que aquest any, bueno, Sant Jordi gairebé abans era una diada i ara sembla que sigui un mes, eh? Però fantàstic, perquè a més ha coincidit que avui sí que faré una mica d'autobombo perquè ha coincidit que he publicat tres llibres aquest mes.
Tres llibres.
Però ho explico després amb les novetats sabadellenques.
Vale, però fes una mica d'espoiler, no?
Una mica, no? Bueno, sí.
Es presenta bé, Sant Jordi, per l'Anna Fiter?
Sí, molt bé, molt bé, fa molta il·lusió. Bueno, a mi en general m'agrada també per tots els companys, que és un moment de, bueno, de visibilitat, sobretot els escriptors de literatura infantil i juvenil, no? I això coincideix amb el fet que, saps, que sempre mirem de buscar que com fer un homenatge a un escriptor quasi nascut el mes que fem el programa, i fins ara ens ha quadrat tot molt bé. I aquest mes, buscant, pensàvem, a l'abril, en el fons, no farem l'aniversari d'un escriptor o una escriptora, sinó de tots, perquè coincideix que l'abril hi ha... A part de que, per exemple, ahir es va celebrar aquest cap de setmana amb un llibre a Barcelona. El dia 2 d'abril és el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil, aniversari del Hans Christian Andersen, i el 23 d'abril és la Dia de Sant Jordi, i tot això és per homenatjar els escriptors, i en concret els de literatura infantil i juvenil, no? Sobretot el 2 d'abril. Vol dir que el dediquem en aquests dos esdeveniments macro...
Superesdeveniments, eh? Jo crec que... I també, doncs, en aquesta secció ens agrada sempre donar la benvinguda, no? També a diferents escoles i participants. Avui ens visiten de l'escola Enric Casasses, de 6è curs, i anem a presentar, doncs, els nois i noies que venen avui a parlar de literatura. Avui tenim a l'Aina, a l'Andreu i la Mila. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Hola. Us agrada llegir?
Sí, a mi. Jo sóc d'aquí la més lectora, més o menys, i m'agrada molt llegir.
A mi m'agrada molt llegir, també a alguns moments en específic, i m'agrada perquè és com que et relaxes.
Ai, això m'agrada, que et relaxes. I la Mila?
Sí. Doncs a mi m'agrada molt en els moments tranquils i...
Sí?
Doncs és molt guai.
Digues, Anna.
No, que hem triat, bueno, hem convidat a l'escola Enric Casasses, vull dir, nosaltres espero que el programa duri molt temps i puguem anar coneixent totes les experiències lectores de les escoles de Sabadell, però en especial Enric Casasses, jo li tinc molta admiració perquè hi ha un grup, l'AFI, es cuida moltíssim de tot el tema de la lectura, de potenciar el gust per la lectura dels alumnes de l'escola. I aquí estaria molt bé, si ens voleu explicar una mica quin tipus d'activitats feu al llarg del curs relacionades amb la motivació per la lectura i el gaudi de la lectura.
Doncs a l'escola fem unes quantes activitats que van relacionades amb la lectura i els llibres. Com per exemple, un cop a l'any marxem a la biblioteca Vapor Badia tota una tarda a llegir llibres i estem allà en silenci, com ho faríem si no estiguéssim amb el col·le. Estem llegint amb els amics i llegim llibres a l'escola.
Una experiència de viure una tarda a la biblioteca, no? Acompanyats en aquest cas per l'escola, però per ja anar iniciant, per quan hi vulgueu anar.
Home, clar, més imagina't sortir de l'aula, no? Fer una visita, envoltat de llibres, no? Suposo que no hi ha excusa per trobar el llibre que us agrada. Quin tipus de lectures us apassionen?
Doncs a mi m'agrada molt el manga, així els còmics japonesos i això. També m'agrada molt els còmics i novel·les així de misteri i fantasia.
I l'Andreu?
A mi també m'ha agradat molt. M'he llegit uns quants mangas, que me l'han agradat bastant. Llavors, llibres de misteri i així una mica d'intriga que et deixin amb les ganes de seguir llegint.
Digues Anna, algun títol.
Tu has llegit mangas, Anna?
No molt.
ara ja, tenia curiositat,
és saps? Que ja, sí, no ho dic massa, però si, m'agrada, i si em cau en algú me'l recomana, ara sí. Sobretot la meva neta gran, però d'entrada no és el que em sedueix així de cop de vista.
Suposo que Naruto, no? I molts d'aquests personatges us agraden?
Sí, jo en específic em vaig llegir els... Crec que són 34 llibres de Bola de Drac i l'Aina segur que se n'ha llegit molts.
Sí, jo m'he llegit els 34 de Bola de Drac, els de Super, també, de Bola de Drac, i uns quants One Piece, que són
també,
molt llargs.
També.
Que és una saga molt llarga, i My Hero Academia, que ara els estan traient en català i llavors me'ls llegeixo en català i... coses.
I la Mila?
Doncs a mi m'agrada molt d'aventures i d'amistats, també de misteri, però a mi no m'agraden gaire els mangas.
Escolta, Raquel,
mira, sigui el que sigui, a mi sí que m'agraden, perquè benvinguda a qualsevol lectura, no? I a més, la primera vegada que vaig agafar un llibre manga va ser com, ai, com es llegeix, no?
Sí, també per on comences?
Clar, perquè
potser és això, Potser és això, que és la falta d'hàbit i que no... Però tu fas cara de si de conviure amb mangas per casa.
Sí, a mi m'agraden molt els mangas còmics, sí. Jo qualsevol lectura, si és una bona història, benvinguda.
Hi ha més activitats que feu a l'escola relacionades amb la lectura? Per exemple,
Sant Jordi,
fem un intercanvi de llibres, cada alumne porta un llibre i llavors els posem en una taula i agafem el que ens agradi.
Sí.
I llavors, de tercer cap amunt, de tots els cursos, llegim llibres a P3, P4, P5, primer...
I això què us recomana la mestra que tingueu o l'AFI?
Els llibres que ens fan que llegim els nens més petits els triem nosaltres abans en el Bet aquí, que és un espai que fan les mares de l'AFI, que és un espai per llegir durant el pati, l'hora del menjador, que hi ha llibres, més aviat àlbums il·lustrats, que no es poden fer préstecs perquè són de l'escola els llibres i són llibres curtets perquè te'ls puguis llegir en poca estona.
Aquestes estones lliures,
no? Més, per agafar aquest respir, com ens deia també l'Andreu, no? Abans que els llibres també tranquil·litzen, que suposo que a vegades això també és molt necessari a les aules.
I tant. Ja, us recordeu quin és el llibre que veu llegir primer, que veu dir, ostres, m'agrada això de llegir? Perquè quan ets més petit te'ls explica normalment, no? Però hi ha un moment que ja tu tries un llibre i aquesta sensació d'estar tu amb el llibre i amb aquell món i amb aquells personatges.
Que no vols marxar de la història, que no vols que s'acabi, no? Que allò que agafes un llibre i dius, ai, ara em quedarà un buit, quan acabi aquesta història.
O que et diuen a sopar i dius, no, aquest moment no, aquesta pàgina.
Això us passa a vegades?
Sí.
Doncs jo ara m'estic llegint un llibre molt guai que es diu Anti-Barbies, la saga.
Ah,
que es diu Marta no fotis, que és molt guai, que va d'unes nenes que són molt amigues i pues, els hi passen aventures. Ja m'he llegit un altre, no me'n recordo com es diu, però són molt guais, sí.
Tota una declaració d'intencions, amb aquest títol també, i la resta?
Oh, i tant.
Bueno, doncs jo fins fa poc em vaig estar llegint uns futbolíssims i el primer llibre que em vaig llegir, que va ser no vull parar-lo de llegir, és un que es diu Mini Timmy, que és de futbol, que, bueno, me'l vaig llegir en castellà, ara ja els han tret en català, i, bueno, em van agradar.
Què t'ha enganxat?
Jo ara m'estic llegint els de My Hero Academia en català, que els estan traient, i el primer llibre així que em vaig llegir, no me'n recordo ben bé, però dels que me'n recordo van ser Harry Potter, que me'ls llegia en paral·lel amb el meu pare.
Sí.
I quan jo anava per exemple, al capítol 9, doncs ell anava o pel 8 o pel 9.
Ah,
i així ens anàvem comentant i això.
Molt interessant, també, i compartir aquestes lectures amb els pares. Pare. Doncs vinga, va, compartim també doncs, lectures per posar també doncs, una mica d'això, per doncs, donar títols i noms doncs, a les obres que avui ens presenta l'Anna. Digues.
Mira, volia començar, Raquel, per donar unes notícies relacionades amb la literatura infantil i juvenil, que resulta que a Sabadell sempre estem a tot arreu. I hi ha un grup que es diu IBICAT, que abans era el CLISCAT, que és, bueno, cada any publica una llista, una selecció de llibres que ells consideren com molt adequats, no?, per compartir-los a nivell internacional. I dels que han triat a nivell de l'estat espanyol, n'hi ha dos de sabadellencs. Uh-huh. A més, ja n'hem parlat en aquest programa. Sí. Un és Un regal de por, sí, i l'altre del Xavis, perdó, del Xavi Salomó i la Meritxell Martín, per l'editorial Flamboyant, sí, i l'altre és L'hora dels mosquits, de José López, editat per Cruïlla, que a més el vam fer ara al Club de Lectura de Llis per Adults de la Llar del Llibre la setmana passada.
És veritat, com va anar, també? Doncs
Molt bé, perquè ens va passar una cosa increïble,
sí,
Raquel,
va passar?
Que sempre portem a un autor, o el traductor, o l'il·lustrador, o l'editor, doncs ens va venir un personatge. Ens va venir
dius?
Un personatge al llibre, us
quin
ha passat
personatge?
Mai?
No,
el
això...
Nil. És una història de quatre amics, el Nil, la Mariona, el David i el Guillem, i va venir el Nil en persona, i vam flipar. I ara estem intentant de fer una trobada amb la resta, perquè són, ara no me'n recordo quina escola anaven, d'aquí Sabadell, però vull dir, com que l'autor és d'aquí Sabadell, està ambientada, i o sigui, no els ha canviat el nom, saps que de vegades fem que canviem el nom, però pensem en una persona concreta. Doncs aquests dos llibres estan seleccionats en aquesta llista de l'IBICAT.
Molt bé, doncs aquesta recomanació amb aquesta història, també L'hora dels mosquits, que això, que ens explica una excursió divertida que es converteix en un malson terrorífic. Doncs aquestes són les primeres propostes que tenia l'Anna, però també...
Tenim que aquesta mateixa Organització Espanyola pel Llibre Infantil i Juvenil han anunciat la selecció dels 10 il·lustradors que participaran a la Bienal d'Il·lustració de Bratislava l'any 23, aquest any, en representació d'Espanya, entre els quals n'hi ha 5 de catalans i entre els quals n'hi ha un de Sabadell, que és el Xavi Salomó, per les seves meravelloses il·lustracions del Sunacai, editorial fet per temps també per l'editorial Flamboyant.
Doncs esperem a veure si aconseguís aquest premi ben merescut. I què més?
Què més en relació amb Sabadell i la literatura infantil i juvenil? Que resulta que fa 14 anys que el Jordi Sierra i Fabra, que és un escriptor molt prolífic i molt bo de la literatura infantil i juvenil, fa una activitat que és portar contes als hospitals la setmana següent de Sant Jordi, emmarcat dins de Sant Jordi, però com que els escriptors estan molt ocupats aquella setmana, i anem la que ve. I llavors hi ha tots els hospitals de Catalunya que es fan un llistat, i tu t'apuntes al que, bueno, consideres que et va més bé.
I suposo que t'has apuntat al Partaulí, no?
Al Partaulí, molt bé, Raquel,
no? M'imagino.
Sí. Vaig estar pensant, mira, és una oportunitat, jo què sé, per anar a Sant Pau, per anar a Sant Joan de Déu, però a última hora vaig pensar, no, m'agrada anar amb els que estan aquí.
Clar,
no, de
proximitat,
de casa, no?
Apostant també.
I és
llavors
molt maco.
És bonic perquè llavors aneu i expliqueu...
Expliquem contes, els hi portem contes, anem a les habitacions... De vegades es fa l'aula hospitalària, però n'hi ha nens que potser aquell dia no poden sortir o perquè l'han operat el dia abans i encara no el deixen sortir. I això és molt maco, però es fa a nivell de Catalunya, organitzat per el Jordi Sierra i Fabra, té una fundació i ho fa juntament amb l'IBICAT, que és el que organitza, no? I ja per acabar aquesta petita apartat, és que s'ha publicat, Raquel, que tu ho vas anunciar, vas fer una entrevista a la Rosa Serrano, que ja s'ha publicat el llibre 10 anys, 10 contes, que ha tret el Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central, dedicat a l'autisme. I són 10 escriptors i 10 il·lustradors, entre els quals n'hi ha 4 de Sabadell, que hem fet un conte sobre un tema, com si diguéssim, una característica de l'autisme, perquè l'autisme té un espectre, per això en diu l'espectre autista, molt ampli, i aquí hi ha de sabadellencs, tu ja vas entrevistar l'Anna i a l'Anna Cabeza, a la Rosa Serrano, l'Anna Fité, la Laura Tejada i l'Antoni Dalmases. És un llibre que s'ha de comprar a través del seu web, però que val molt la pena perquè t'obre una mica també la ment i et fa conèixer millor el tema autista, no? Que de vegades, no sé si vosaltres teniu companys a l'escola, però que va molt bé per conèixer.
Clar, per reflexionar, no?, sobre aquestes també, doncs, temàtiques. I I seguim amb el Club de les Meravelles, perquè clar, aquest mes és que avui, de propostes. Jo crec que la dificultat que tindrem per triar
sí.
un llibre...
Un... Jo penso que bueno, s'ha d'anar molt preparat. Vull dir, ja s'ha de començar a estalviar des del dia 24, començar a estalviar ja pel 23 d'abril de l'any que ve, perquè val la pena. Hi han meravelles. Sí. En aquest cas tenim moltes novetats de Sabadell. Jo crec que, demano disculpes si no he controlat tota la producció, però el que m'ha arribat és, per exemple, un llibre de la Núria Albertí, il·lustrat per la Mercè Galí, del Cep i la Nansa, una preciositat d'edició, que es diu Poemes de flors i abelles. Després en parlarem amb el tema de la primavera. Després, us deia que el fem esperar i ens fem esperar per parlar amb el Víctor Aldea, que ha tret aquest Per què serveix un pet, il·lustrat per la Cristina Los Santos, de l'editorial Corimbo.
Vinga, que n'en parlarem.
I després, l'autobombo... Bueno, hi ha un que és del Cristian Inaraja, que també és un autor que no és sabadellenc, però està donant classes a l'escola Ila, i aquí l'estimem moltíssim, que ha escrit un llibre que es diu Un dia de pesca, una novetat també del Cristian. I després, això que deia l'autobombo, ho haig de dir, perquè ha sigut molt maco aquest any, que ha coincidit per casualitat, que han aparegut dos novetats. Són tres llibres, però són dues novetats. Un és Humans al meu jardí, que vaig escriure fa 3 anys i ara per fi s'ha publicat, que és un conte basat en talps reals. I està il·lustrat per la meravellosa Cuchu, que ja saps que també tenim aquella altra col·lecció del Caputxet Verd i la Mofeta Presumida i tots aquests.
Que per cert, ara que ho dius, el Caputxet Verd, la veritat és que ho està petant,
Ho està petant perquè ha fet ja 50 representacions, 3.000 espectadors i continua a la Sala Pongolí de Barcelona. I ara, a finals d'abril, començaran l'espectacle de la Mofeta Presumida, també d'aquesta col·lecció que hem il·lustrat amb la Cuchu, i que està publicada, com aquest d'Humans al Jardí, amb l'editorial La Galera.
I doncs després, això és important, també volíem posar-ho en valor, quan els personatges fins i tot surten dels llibres per també a pujar a l'escenari.
Que prenen vida, a més tota la producció és molt sabadellenca, també amb el Xavi Clapés al capdavant. I després també una altra cosa que em fa molta il·lusió és una col·lecció que en diem la col·lecció Mico Petit, que hem tret amb l'editorial El Cep i la Nansa, amb il·lustracions de la Sigrid Martínez, també amb la qual ja vaig fer El Bosc Meravellós amb 20 dibucs. I és una col·lecció que intenta acostar els més petits, però els més petits vol dir molt petits, a tots els temes dels ODS, com l'estalvi d'aigua, la igualtat de gènere, l'educació per tothom, l'erradicació de la pobresa, i anirem traient títols, però són uns contes que tu els pots llegir tranquil·lament, sense... A mi, jo no som molt partidària dels llibres, per no tenir gelos llibres, ja ho sabeu perquè ho he dit moltes vegades, i aquest conte el llegeixes tranquil·lament, com una aventura més dels micos, i al final, sí, a l'última pàgina, et diu, us heu fixat com estalvien aigua els micicos? Llavors tu vas buscant i et dona idees de com estalviar aigua. I hem tret El regal del mico petit i La disfressa del mico petit. I aquesta setmana ens han donat la gran alegria de que ens encarreguen el tercer títol, que serà La broma del mico petit.
Doncs que segueixi, també el mico petit, explicant altres històries amb aquests valors que hi ha al darrere. I vinga, acaba ja amb les recomanacions literàries de primavera.
Superràpid. I d'amor.
I d'amor, perquè clar, Sant Jordi, nois, Sant Jordi també és això, la nostra jornada, per reivindicar l'amor. Per cert, no us ho heu preguntat, però demanareu llibres, roses, de tot, perquè triar...
De tot.
De tot, no?
Sí, sí, clar.
Afortunadament, veus, això també va canviant. Digues, Anna.
Mira, per exemple, aquest títol, Raquel, com es diu?
T'estimo.
T'estimo.
Ai, quina portada més bonica,
És una portada que després podeu veure a les xarxes, no? Les fotos que penjarem, un cor preciós. És un llibre de l'editorial Combel, que ja estem acostumats que faci aquests pop-ups molt originals.
Que bonic.
I que pels nanos també són... Bueno, són superdelicats. Hi ha escoles que diuen que els tenen... O sigui, que només es poden mirar però no tocar. Perquè, clar, són molt delicats.
Sí, perquè és com un petit tresor, això, la veritat és que...
Després a casa, mira, ja fas el que vulguis, no? I també de l'editorial Combel tenim la col·lecció aquesta que es diu Toca Toca, que fa molts temes, doncs també hem fet un cas, diu T'estimo. Pels més petits, aquests contes funcionen super, super bé.
Perquè toquin, perquè també això es diverteixin amb diferents textures, no?
Exacte, i els animalets, i que van reconeixent i tot, no?
Molt bé, i què més?
Després també tenim un llibre...
Jo vaig passant els llibres, sí, si escolteu, perquè els nostres...
Ja, aquest que ja va treure, no sé, l'any passat o l'anterior, la Cutxo, il·lustrat per la Cutxo, un llibre que es diu Tots els colors de l'amor, aquí estem amb el tema de l'amor, i el text és de l'Alba Castellví, sí. I també és un llibre que ens explica, a través d'unes il·lustracions molt boniques, diferents maneres
d'estimar.
Que això és molt maco, i veig com els llibres que surten ara refereixen a això, a l'amor, no? Sí. A les plantes, als animals, als veïns. Hi ha la Minimoni.
Els llibres.
Els llibres. Coneixeu la Minimoni, el personatge de Minimoni, de la Rocío Bonilla?
Sí, jo tinc dos llibres de la Rocío Bonilla. Un és de la Minimoni, que és de quin color són els petons, i l'altre és el de Germans, que va de la baralla dels germans.
I t'agrada les il·lustracions de la Rocío?
Sí, són molt passada, xules.
Doncs aquí has fet un conte, un àlbum il·lustrat, que es diu Què és això de l'amor, Minimoni? Perquè la Minimoni, tothom parla de l'amor, però exactament què és, no? Com es descobreix? I aquest està publicat per Animal Llibres, i sí, bueno, ja en té diversos de la col·lecció, que té gràcies també, i en té molts i funciona molt bé. I després hi ha un llibre que a mi m'agrada molt especialment, que és de l'editorial Babulinka, que sempre fa com unes delicatessens molt, molt, molt especials. I aquest es diu Bill el lladre. I és de la Janet i l'Alan Almberg, perquè són una parella que un il·lustra, com la Meritxell i el Xavi Salomó. Sí. I, bueno, un lladre i una lladra, què diries que els hi passa? Que s'acaben enamorant. I gràcies a això, sí, bueno, la seva vida es transforma positivament, no? És un llibre molt recomanable, també. I després tenim L'amor, quin cas, que és un llibre de l'Anna Mas, amb il·lustracions de l'Elisabet Serra, i també publicat amb delicadesa pel Cepi La Nansa, que és una investigació que fan dos amics de l'escola, com si ara l'Andreu i vosaltres us poséssiu a preguntar a la gent al forner de sota casa, a la mestra, a la iaia, què és l'amor, què és per ell l'amor, no? I acaben aquí fent una investigació i arribant a unes conclusions molt interessants. Aquests són els llibres de l'amor i la primavera que presentem avui.
Avui, doncs aquestes són les prescripcions que ens ha fet l'Anna Fiter per ajudar-nos també a triar i destriar, i encara vol afegir, em sembla que algun altre títol.
Sí, perquè ara acabo de veure aquí sota la pila que no hem parlat de la primavera, hem parlat de l'amor, però la primavera no. Hi ha un llibre nou de la Meritxell Martí i el Xavi Salomó, editat a Convel, que és de la col·lecció de Michifú, que segur que molts teniu a casa, que es diu Michifú i la llavor màgica. Després n'hi ha un de molt divertit que es diu El jardí del Juli Verd, que descobreixes llegint aquest llibre que les flors també s'enamoren. Tu sabies això? És del Sebastián Pérez y la Nelore Parot, editat per Baula, i a través de l'àvia el Juli Verd va assabentant tota la polinització, totes les històries internes de la natura, que fan que també tinguem flors cada any, no? I després un llibre
últim,
que és el
Jardí
el meu
Secret,
amor,
a veure, de què tracta?
El meu amor, aquest, el Jardí Secret, que també és en peli, que els el recomano moltíssim, que és d'una nena que se'ls moren els pares amb una pandèmia a la Índia, una nena que està acostumada a viure allà, que amb tot de criats i tot això, i de cop i volta de venir a viure a Londres amb un oncle, que és un senyor molt amargat, que té una casa amb més de 100 habitacions, i en té 98 de tancades, em sembla, i allò que dius, iu-iu, no? I quin canvi de vida i tal, però en realitat el que fa és ella canviar la vida de les persones a qui es troben allà. Hi ha un jardí secret en aquesta mansió enorme i està prohibit entrar-hi, i és més, ningú sap on és la porta, està tot... No se sap on és la porta, ja us podeu imaginar que aquesta nena els hi canviarà la vida i acabarà...
I obrirà la porta del jardí,
secret,
m'imagino.
Just a l'inici de la primavera, no? La Mary Lennox, que és la protagonista.
Doncs ara sí, que acabades les prescripcions, jo crec que ha nodrit l'Anna Fiter, doncs, els nostres oients amb propostes per a tots els gustos. Ara sí, va, donem la benvinguda, no?, al protagonista d'avui.
Sí, Víctor, Benvingut al programa.
Ben
amb Víctor Aldea, doncs, que avui doncs, és el protagonista d'aquesta secció. Explica'ns, primer de tot, Víctor, doncs explica'ns això, no, aquesta nova proposta que ens explicava l'Anna Fité, no, que ens portes. Com arribes, no, doncs, a trobar aquest títol i també doncs, això, a intentar trobar els temes, no, que nodreixen també doncs, als joves?
Mira, el llibre aquest de Per què serveix un pet, de fet, parteix d'una idea més o menys real, perquè jo treballava als Estats Units com a professor, i un dia estàvem a l'aula i hi havia un dels nanos que, no sé per què, començava a feia coses rares.
Canyotes, no?
Com hi havia una cosa que dius, alguna cosa no valora. Va aixecar-se, va posar-se dret, sí. Va aixecar-se, va obrir la porta de l'aula, va aixecar la cama i va deixar anar un pet horrorós.
Mira com riuen els alumnes.
Això és el que va fer.
Això no ho fareu vosaltres, no? Imagina.
No, el que més flipant va ser que al cap de dos dies va venir la mare, i jo vaig pensar, deu venir per disculpar-se. No, va venir la mare per dir que el fet de tirar-se pets era la cosa més natural i més normal del món. I m'ha preguntat, tu no te'n fas de pets? Clar, vaig pensar, a partir d'aquí, això, tenim dues opcions. O oblido o em faig un llibre. I, evidentment, em vaig fer un llibre. I
boníssim, la realitat supera la ficció,
sempre,
moltes vegades.
Sempre.
Clar, quan t'arriba una mare, no, d'un alumne i et diu això, què fas? Doncs això,
clar, jo me la mirava
utilitza
en plan,
la creativitat,
a veure,
no?
Senyora. Dic, no sé, és que ja no sabies ni com reaccionar, no? La senyora estava tan convençuda que podíem anar fent pets pel món. Dic, doncs, a partir d'aquí, gràcies, et robo la idea.
Clar que sí. I els nois, creieu que podem doncs, anar per la vida així? Que ens podem tirar un pet en qualsevol moment?
Home, depèn, perquè tu pots estar a la ràdio i et tires un pet.
Clar, imagina't,
sí,
no? Aquí no, eh? No us deixo. Que, a més, aquest estudi queda tancat, ja es condensa tot, no pots ni obrir ni la finestra.
A veure, jo t'haig de dir que les meves netes, o sigui, anava a dir una paraula que no es pot dir a la ràdio, però es peten de riure, peten, sí. Nunca mai més ben dit. Bueno, jo els hi llegeixo i elles van esperant el següent perquè, no? I estan a terra estirades i haig de fer una pausa perquè es petin de riure i anem al següent, que ja se'l saben, però ja l'esperen, no? O sigui, és un llibre que funciona super, sí. És molt divertit. Ara, a mi, sincerament, em fa... O sigui, perquè aquí un llibre no fa olor, però és que tu la sents, no?
Sí, mira, si fem una segona edició, potser que ho podríem agafar i que cada pàgina fes una olor diferent. Seria brutal.
Seria brutal. I escolta, després d'investigar, Víctor, per què serveix un pet?
Clar.
Bueno, hi ha moltes raons per fer pets i, a més, reuneix molt a la gent. Sí. No fa gaire vaig llegir per internet una notícia que deia que és important i que, a més, no sé si fins a quin punt és veritat o no, que el fet d'ensumar els pets de la teva parella ajuden a prevenir malalties molt greus.
Acosta't al micròfon, que tinc a la Rocío que es va posant les mans al cap, perquè t'has d'acostar més. Dic, que si no s'escolta bé. I ens agrada molt. No?
Preveu malaltia, si escoltes i olores els pets de la teva parella.
Es veu que sí, que ajuda a contrarrestar, doncs, certes malalties. No sé, és una cosa bastant sorprenent.
És que s'està investigant.
És una fake news, aquestes, vés a veure. Potser és una fake news.
Pues vés a saber. Tu creus? Creus que...
Jo espero que no, la veritat, eh? Perquè jo el que faig dius, on neix la gent i
bueno,
Anna, trobo que la dispensa.
Bueno, Anna, és qüestió de provar-ho, ja ens ho explicaràs, ens ho expliques al propi
Clar,
programa.
Hi ha pets i pets, eh? Suposo que alguns allunyen i altres apropen.
És molt divertit aquest tema. Jo penso ara, Víctor, que veus molta oferta que parla de caques, de pets, de vulves, de pets... Bueno, ara barrejo temes,
sí,
però vull dir que...
Molt escatològics,
no? És la part
d'estoma
cap avall, que abans era com tabú, i, sí. I ara, o sigui, és com un reclam. Perquè...
Esclar, ja ho deia la mare de l'alumne, que és la cosa més natural i
Clar.
Més normal del món.
Clar.
Això, tu quan vas a les escoles o pregunten d'on et venen les idees, clar, aquí, vull dir, mai t'ho imagines, no, que et tirarà un pet al noi, però bueno, ell va obrir la porta.
El passadís va quedar que no es podia sortir i va agafar, es va tornar a seure com si no hagués passat res.
Clar. I escolta, li has dedicat al llibre?
Bueno, clar, als Estats Units em queda molt lluny.
Li has perdut la pista.
Ni català ni castellà tenia, tu.
Bueno, i el Víctor té una altra novetat molt important, sí, perquè acaba de guanyar un premi amb aquell llibre que es diu Martí salta taulades. Ha guanyat el premi de narrativa infantil Enric Lluch, ciutat del Gemesí. Gemesí?
Sí, del Gemesí, a València.
Amb les il·lustracions del Robert García. Explica'ns una mica com ha anat això.
Mira, doncs això va ser... allò que et poses a escriure, no saps ben bé per què estàs escrivint, però jo sí que ho sé. Si no escric, no funciono. I com que jo sempre escric de nit, perquè treballo durant el dia i tal, i a la nit és quan realment, després d'estar tot el dia pencant, necessito les meves horetes, i és el meu regal, escriure, doncs treballava al meu estudi, que el tinc sota teulada, i vaig sentir sorolls a la teulada, i vaig pensar que deu ser això. I no sé per què va sortir la idea de que era un nen que anava saltant per les teulades amb unes molles màgiques. I d'aquí el Martí.
M'encanta la capacitat que té en Víctor per de qualsevol fet quotidià, crear, imaginar... vosaltres, clar, avui tenim un escriptor amb nosaltres que diu que això, que per ell escriure és un regal. Fixeu-vos, per les nits, després de treballar, ell es dedica amb la seva passió a perseguir els seus somnis. Què en penseu vosaltres? O li voleu fer alguna pregunta també al Víctor?
Sí. Bueno, hem preparat unes preguntes que ens les hem repartit i una és... T'has inspirat algú amb els personatges de les teves històries? Alguna cosa?
Mira, això és una pregunta molt interessant, perquè quan tu parles amb familiars o amics sempre et diuen el personatge aquest que surt en aquesta novel·la o en aquest conte sóc jo, i en el fons dius... No, ets important, però no ets tan important. És a dir, en el fons els personatges som una mica com els alquimistes, no? Barreges, o quan estem cuinant, que barreges moltes
molts espècies
diferents,
no?
I al final et surt el que et surt.
Més preguntes,
I
va.
I com esculls el llibre per tu llegir algun dia... Així a la tarda que tens festa.
A la tarda que tinc festa. Jo em passo el dia llegint. Jo bàsicament a la vida només faig tres coses, que és donar classes d'anglès, escriure i llegir. Soc molt limitadet. Com a persona tinc les limitacions molt, i a més si tinc alumnes que van fent pets als passadissos de l'escola, imagineu, s'estan morint de riure aquí al plató. Bueno, al plató, a l'estudi de ràdio.
A l'estudi, a la peixera.
Soc molt, no sé, m'agrada molt tocar una mica de tot. Soc moltes tauletes i m'agrada molt llegir gairebé de tot.
Però sí que tinc una pregunta. Un escriptor ha de llegir, no?
Evidentment, si no llegeixes, no... no el magma a l'hora de crear, tot i que puguis tenir certa predisposició o més imaginació o el que sigui, si no en llegeixes, no n'aprens, perquè bàsicament la majoria d'escriptors som autodidactes, no fem cursos de... que sí que n'hi ha, però la majoria ho portem a dintre i ho hem de treure d'alguna manera. Hi ha gent que fa pets, hi ha gent que escrivim, hi ha gent que fem les dues coses, tu.
Fixa't.
El Víctor era traductor. O sigui, una mica està aquí, a mi em fa molta il·lusió que estigui aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, perquè, a més, fa dos anys només que viu a Sabadell. I és professor de l'Escola Oficial d'Idiomes. Per això es va traslladar a viure aquí i per això alguns llibres, aquest dels pets, segurament està produït a Sabadell, no?
Sí, aquest està escrit aquí, el del Martí Salta Taulades, els dos estan escrits aquí
a
Sabadell.
Ell va començar traduint i va trobar que traduir llibres dels altres, o sigui, fer arribar llibres dels altres a través de la seva traducció, que estava molt bé, però que potser podia fer les seves pròpies històries.
No?
I aquí va començar, i té un munt de llibres que us volia dir també alguns títols, perquè es veu que tots estan funcionant superbé, oi, Víctor?
Sí, funcionen.
Perquè és molt important també la tasca dels traductors.
Sí,
bueno, a veure, els traductors, tothom diu com traductor...
Que fins ara tampoc no teníeu el reconeixement necessari, però jo crec que cada cop es posa una miqueta més en valor, no? Perquè realment la vostra feina acaba donant això, versemblança, no? Que
si
et creguis aquell text.
Si un llibre no està traduït i no està ben traduït, el llibre no t'arriba. És a dir, una persona, la majoria de gent, no ho sé, rus no en sabem, i en canvi si volem llegir...
Tolstoi,
per exemple, Dostoyevsky, si no hi ha un traductor o un bon traductor o traductora darrere, no ens n'assabentem.
Veus, és important. Però llavors tu, com deia l'Anna, no? Vas dir, jo no només vull fer de traductor,
sinó també vull anar una mica més enllà. Vaig anar...
Segurament, Raquel, pel que deies tu, perquè la seva imaginació se li desborda. I això, deixa'm dir...
I necessitat, perquè em sembla que el Víctor és com tu, que té doncs aquesta necessitat, no?, d'escriure.
Sí, sí, si no escrivim, Anna, jo no funciono. És a dir, tinc un mal dia, encara que sigui a la nit. Si veig, per exemple, que aquella nit no tinc temps per seure i escriure, el dia s'emtorça. El dia s'emtorça.
I a tu, Anna?
Com allò que es diu, un dia sense riure és un dia perdut.
Exacte, doncs
un dia sense escriure és un dia perdut. De vegades escriure no és escriure, és pensar.
Sí, sí, però clar.
Preparar, anar creant...
Fent escaletes i fent tot això.
I moltes vegades no et passa, Víctor, que estàs amb una idea i tal, i passa algun fet al teu voltant que et dius... Que bé, perquè això és el que em faltava per acabar de donar-li
el llibre. O acabes de lligar el que estàs, o acabes de lligar el que estàs escrivint, sí, o directament ja tens el proper. És a dir, tu n'acabes, n'estàs fent un i estàs pensant, jo ara en tinc 3 o 4 de començar, és a dir, vaig acabar-ne...
3 o 4.
Quina capacitat, Jo, o sigui...
Vaig acabar-ne una la setmana passada, i ara ja en tinc 3 o 4 més endegats. Mm-hmm.
Fantàstic per nosaltres, no? Perquè, mira, us diré alguns títols, a veure si us sona. Vinga, però va. A mi m'ha dit molta gent que bueno, que són llibres que arriben molt, també, a les escoles. Dues del vaixell del vapor, que és la col·lecció de l'Estavet. Estavet, quin ratolí, i l'Estavet, quin bon amic. Amb il·lustracions del Xavier Andrada, I després té un altre que es diu L'home del rellotge, amb il·lustracions de Juli Il·lustrador, I també aquest de quina editorial?
De Barca Nova.
De Barca Nova, En té molts més, I ara estem esperant aquest Martí Salta Teulades per veure... Vosaltres sentiu sols a la nit? Que us inspiren alguna història?
Jo he viscut un pis, així que ja ho deu sentir la de l'àtic. Però us haig de dir una cosa.
Digues.
He de saber que sense vosaltres, nosaltres a les nits no podríem llegir, així que...
Ostres, molt
bé. Que bonic!
Sí, senyor, molt bé.
Sí, senyor, Andrea. Jo crec, no?
Moltes gràcies.
Aquí
sí, senyor.
Fem tot un equip, Ja uns fans, nosaltres consumeixen.
Ara ja podíem tancar,
No, ara cada setmana, ja tenim programa cada setmana, ves.
Clar, veus que bé, i tant que sí.
Nosaltres encantats.
Més preguntes teníeu preparades pel Víctor?
Sí, doncs, tu què els diries als nens i nenes que no els agrada llegir?
Ai, que no saben el que es perden. No sé, llegir és com una cosa absolutament meravellosa. Pensa que llegir és una de les poquetes coses, potser, que ens distingeixen dels animalons. És a dir, el fet de poder seure i poder llegir i poder disfrutar i poder descobrir coses, és a dir... No ho sé, hi ha tants llibres que a mi em costa molt d'entendre que hi hagi nanos i nanes que no els hi agradi llegir, perquè en el fons tots tenim un llibre. Potser ens costa molt de trobar-lo, però llibres n'hi ha per tothom.
I més avui dia, no? Exacte. Que hi ha una infinitat de títols i de propostes, és. Que jo crec que en Víctor té raó, que és perquè no han trobat encara el seu llibre. Per això nosaltres ens agrada aquest Club de les Meravelles, perquè sempre fem aquestes recomanacions intentant, doncs això, seduir també els petits lectors. Més preguntes.
Sí, també et volíem preguntar per què vas triar la carrera de ser escriptor.
Bueno, la carrera. A veure, jo vaig estudiar... Soc traductor, vaig estudiar traductor interpretació. El que passa que, com deia abans l'Anna, vaig començar a traduir, he traduït moltíssims llibres, però no dona per viure. És a dir, si hem de... Jo tinc una hipoteca, tenia una hipoteca, i clar, tot això s'ha de pagar, i amb les traduccions no donava. Jo ja de molt petit, els meus pares em deien que era molt pesat, perquè sempre sortia de casa amb una maleta, amb llibres, amb còmics, amb tot el que fos, i em deien, és que aquest nen haurà de ser escriptor. I al nen els hi va sortir escriptor. Per bé o per mal, no ho sé.
També ara sembla que estiguis dient que vas canviar el traductor perquè no donava per viure, escriptor que dona per viure.
Bueno,
i
no,
tampoc
veure,
no donem una idea
veure,
falsa de la realitat.
Saps el que dona per viure, Anna? La satisfacció de tenir llibres publicats, sí, i la satisfacció, per exemple, de poder anar a escoles i que els nanos t'hagin llegit, se sàpiguen millor les històries que tu, i una de les coses que em trenca més el cor de manera positiva és quan vas a les escoles, i sobretot, per exemple, amb els nens petits, quan llegeixen els llibres de l'Estavet, que els nens se t'acosten i t'abracen, t'agafen de les cames o et toquen la mà i et diuen he tocat la mà del pare de l'Estevet.
Ai,
que bonic. És que jo et desfàs. Quan vas a escoles i et passa això, et desfàs. I jo crec que no... Sí. Viure de la literatura segurament costarà molt, però aquestes pindoletes de felicitat, jo crec que això és impagable.
Això és impagable. I jo crec que també, de la manera com has encaixat la vida, també suposo que tenir una feina també et dona llibertat...
Per escriure el que vulguis i quan vulguis i com vulguis.
I això després es nota,
sí,
no?
Sí,
també.
Sí,
clar,
sí,
perquè a vegades... Sí. És difícil.
Estàs més lliure, no tens la pressió aquesta i ho fas perquè vols i surt quan estàs més desangossat. De moment és la situació que hi ha a aquest país i que també això ens hauria de fer reflexionar molt per part dels adults de valorar molt més un llibre, perquè de vegades ara potser diré un tòpic, però moltes vegades l'altre dia vaig anar al cine i tothom entrava amb aquestes bosses de crispetes gegants. N'hi ha que en compren una per compartir dos, però n'hi ha que en tenen una cada un, no? I jo dic, a veure, això quan val? I ho consumiran i després aniran a fer pets al lavabo. Però, en canvi, un llibre és per tota la vida, són moltes hores, ho dic perquè també de vegades reflexionem una mica, diuen, no, és que un llibre és molt car, algun pare, no, l'any passat ja te'n vaig comprar un, i dius, bueno, però vull dir, també apostem per això perquè els estem donant aliment per l'ànima, no?
Que bonic, doncs això, alimentem les ànimes aquest cap de setmana, aprofitem, no? Sant Jordi, esperem que signeu, que us trenqueu la mà, signant llibres, que per cert, Víctor, també formaràs part, t'entrevistaran al programa especial, no?
Sí,
de Sant Jordi.
Sí, el diumenge ja estaré firmant a la tarda, de 5 a 8.
Molt bé. Més preguntes.
Ara que parlàvem de llibres, tenim una pregunta per tu, que és que quan t'has llegit un llibre, com el fiques a la teva biblioteca?
Ai, mira, això de la biblioteca, quan deia l'Anna que fa 2 anys que visc jo aquí a Sabadell, va ser perquè vivíem als Estats Units i quan vam tornar, doncs amb el meu marit vam dir, a casa no hi vivim, és on no hi podíem viure. Vivíem en un pis a Cerdanyola que les parets no existien, les parets les muntaven els llibres. Era impossible. I vam dir, hem de canviar de vida... Com que no canviaré de marit, canviaré de vida. Per tant, vam canviar de pis o vam canviar de casa. I vam trobar aquí una casa a Sabadell i ara tinc una biblioteca on hi puc posar tots els llibres que vull i els puc ordenar com vulgui, per editorials, per temàtiques, per autors, per colors de les portades, si vull, és igual. És meravellós.
Això és
fantàstic.
Això és un somni.
Sí.
Escolta, gairebé, Raquel, que així podíem demanar...
Esteu convidats a casa. Esteu convidats a casa. Fem-ho berenar.
Seria molt xulo, Ella també, tots.
Veniu tots cap a casa, no hi ha problema, i tant.
Que bonic, però això és important, perquè, clar, a vegades hi ha llibres que et ve de gust tornar a llegir.
Sí.
Allà una llibreria, no?, on els tinguis ben a mà.
I saber on
són, no?
Saber on són, sobretot.
Doncs mira, un dia farem una excursió a la biblioteca d'en Víctor,
Estaria molt bé.
Teniu alguna pregunta més o tanquem ja?
Bueno, el que anava a dir, que abans l'hem parlat i ens ha dit que creu que té la biblioteca ordenada, però llavors quan va buscar el llibre no el troba.
Sí. No passa això, que tu et sembla que ho tens classificat d'alguna manera molt concreta, menys el dia que vas a buscar un concret.
Potser és que el va deixar algú i no li ha tornat.
No, els llibres que deixes ja els has compartit, però ja els has perdut. No els recuperaràs mai. Te l'has de tornar a comprar. No, això és evident.
Això és veritat.
O sigui, he deixat autèntiques joies que dius... Bueno, sé que algú és molt feliç amb el meu llibre, però jo no el tinc i l'he hagut de tornar a comprar.
I viceversa, que te n'hagin deixat algun i després el trobes allà i dius, ai, que no l'hi he tornat.
A mi quan me'l deixen, directament dic, ja me'l quedo, Per tant, ja no me'l deixen, directament me'l regalen.
Ja estàs tranquil.
Per al·lusions a tots aquells que teniu llibres del Víctor Aldea, si us plau, que volem que la seva llibreria tingui tots els llibres als prestatges. I acabaries mai, però a més han de marxar, han de dinar aquests nens, que a la tarda tenen classe, i nosaltres sempre acabem amb una frase. Aquesta vegada de qui és? Qui és l'autor?
És el Hans Christian Andersen, perquè com que hem dit que celebràvem també el seu aniversari del 2 d'abril...
Digues quins llibres de...
De l'Andersen, tots els clàssics, perquè ell va ser el primer que se'ls va inventar. Nosaltres parlem dels Charles Perrault, els germans Grimm, que van recollir els contes de la tradició oral, però el Hans Christian Andersen va ser el primer, perquè quan explicaves això m'ha recordat, Raquel, quan tu deies, tu una imaginació desbordant, al Hans Christian li passava el mateix, que cada coseta que veia, un ànec, pum, saps? De seguida se li acudia una història i té 200 o no sé quants llibres publicats.
Quina capacitat, eh?
La Cirereta, el Soldadet de Plom, la Reina de les Neus, que va fer la famosa Frozen.
Sí,
saps?
Sí.
Molts llibres té, infinit.
O sigui que també el posem clàssics en valor, que a nosaltres ens agraden els clàssics, eh? Sé que ara que també hi ha moltes visions que volen, doncs, això, no? Retornar, doncs, adaptar i mirar amb una altra vigència, però nosaltres creiem que els clàssics també s'han de llegir. Nosaltres acabem amb una frase final que diu així: la vida sencera és un seguit de miracles i estem tan acostumats que els anomenem coses habituals, però són miracles. Com un miracle és, doncs, apostar un cop al mes per al Club de les Meravelles. Gràcies.
Gràcies a tots vosaltres per participar i als oients que ens escolteu i ens seguiu.
Exacte.
Llegiu, compreu llibres i sigueu feliços.
I gràcies als alumnes i les alumnes de l'Escola Enric Casasses per, doncs, això, per ajudar-nos també a fer possible aquest Club de les Meravelles. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Víctor, fins diumenge.
Vinga, fins diumenge.